el gall del monestir.
Comencem la tertúlia dels dijous, la tertúlia al Gall del Monestir, avui amb un marcat caràcter d'homenatge, de record a la figura de qui va ser el primer alcalde de la democràcia a la ciutat, en Àngel Casas, que va morir dilluns. Ahir dimecres a la tarda se li feia l'últim homenatge. Més de 300 persones han assistit a aquest acte d'homenatge, a aquest sepeli. I avui doncs, hem convidat a persones que van tenir relació amb ell, que van compartir doncs, moments, diríem que... polítics, també de relació ciutadana, que van compartir projectes i que, per tant, el van conèixer de primera mà i ben de prop. Maria Sansa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Domènec Miquel, bon dia.
Bon dia.
Avui també hem convidat en Jordi Casas.
I a més ha vingut.
Molt bon dia. Que és d'agrair. I en Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia.
Dels tertulians d'avui, únicament en Jordi Casas va coincidir amb el mandat en què Àngel Casas va ser alcalde. La resta, tant la Maria com el Pasqual, els dos van ser en el següent, el segon mandat. De totes maneres, m'agradaria fer una primera ronda en què cadascú expliqués quina va ser la relació que va mantenir amb l'Àngel.
Si començo jo, mira, la meva relació amb l'Àngel és a l'any 72 a l'Associació de Pares del Pla Ferreres. Ell era el president i nosaltres, tant el meu marit com jo, estàvem a la Junta i a partir d'aquí vam continuar fent moltes coses i després, ja en l'any 81, vaig coincidir amb ell en el partit polític, en el PSC. Però amb ell ja venia d'una llarga amistat des de l'any 72, que ell ja estava treballant. Una de les coses que no se li recorda, he llegit aquests dies quan parleu d'ell, és que va aconseguir que es fes un institut i una escola de formació professional a Sant Cugat, que en l'any 72 no hi havia ni institut ni escola de formació professional. Sí. I això ja va començar la lluita abans de ser alcalde. Vull dir, perquè una de les coses que abans, fora de la tertúlia, recordàvem, és que abans potser ens dedicàvem més a cuidar-nos pel poble i no ens miràvem mai tant de quin color era el nostre partit polític, cosa que trobo a faltar ara bastant en l'Ajuntament actual.
Mm-hmm. Domènec, la teva relació amb l'Àngel...
La meva relació amb l'Àngel també va començar, diguéssim, arrel de l'escola, justament perquè, esclar, diguéssim, l'escola porta el nom de la meva àvia i, per tant, diguéssim, doncs això ens va portar a tenir una certa relació i a conèixer-los i després, sobretot, respecte al monestir. I cal dir que, per exemple, doncs l'Àngel era un tipus d'alcalde que era capaç de telefonar-te i dir, mira, necessito parlar, diguéssim, d'aquest tema i, bueno, molt bé, quan vols que vingui? No, ja vinc jo. I venia ell a casa, i parlàvem, diguéssim, del tema que fos a casa. No en el despatx de l'Ajuntament, sinó a casa. I això, a veure, aquest costum, en tot cas, no ha estat seguit, vull dir, no pels successors. Al contrari, que moltes vegades hi ha temes pendents que es van allargassant.
En el teu cas, Jordi?
Home, jo...
Companys de consistori?
No, el vaig conèixer abans, no havia tingut molt tard, però vaig conèixer encara abans amb una cosa que té una certa mala consciència, encara que no hi vaig intervenir directament. Una cosa que tampoc recordo gaire, el juny del 75 es va elegir la Junta de l'Associació de Veïns Sector Estació, que,
sí. deia,
que va ser la primera que es va constituir.
Anàvem en contra, tu i jo, llavors.
Un any després va constituir el sector del monestir, que aquell sí que vaig formar part de la Junta, perquè anava per carrers, no? Llavors jo me'n recordo que en aquella Junta hi havia... No, dos candidats a president, un era
el
Jovany i l'altre el Àngel Casa. Deia, no, s'ha de votar el Jovany, que és més d'esquerres. Eh? I bueno, va sortir el Jovany. I després no sé si es va integrar l'Àngel Casas a la Junta.
No.
El que sí, després, arran d'això, i ens ho explicava l'altre dia Francesc Serra, en l'acte aquell sobre els 40 anys del Congrés de Cultura Catalana, és que després el que ell diu el clan de Manresa van muntar el PCT reagrupament, el del Pallà que s'ha sí. Cugat, que era ell, l'Assumpta Bailac i el Francesc Serra. Mm. I després, i ho deixo per després, quan fem la segona ronda, vaig conèixer l'Àngel Casas quan vaig entrar al 81 a l'Ajuntament, com dèiem ara amb el Pasqual, aquells primers ajuntaments que eren els ajuntaments del que jo dic del municipalisme romàntic, on primava, per sobre de tot, havien totes les seves insuficiències, arribaven fins on arribaven, però primava la vocació i allà ningú vivia del càrrec, perquè la remuneració era absolutament simbòlica. Però bé, bueno, deixa'm parlar amb la segona ronda.
Pasqual.
Jo el vaig conèixer en el tren.
El tren?
El tren. Jo sempre era... agafava el tren de les 7:35. Ell era enginyer, era company de carrera, diguem-ho així, encara que ell era de Terrassa. I llavors allò que seus en el tren, i no saps com al final van anar cada dia al tren. Sempre, a més, tots seiem als mateixos llocs. En el tren hi ha un ritus, i si te'l trobaves ocupat semblava que...
Això quan es podia seure?
No, perquè ells anaven a segona, ells.
Hi havia classes, abans.
Hi ha una categoria
aquí. Més aviat, en aquest cas, era un sentiment de propietat de la butaca.
Home, hi va haver-hi un daltabaix aquí, aquest poble, quan es va
treure
la segona. La segona es va haver-hi d'aquí. Llavors anàvem a això i ens vam posar a xerrar. I llavors, bueno, molt poques vegades xerraven de temes tècnics, però ell m'explicava a l'any 80, insisteixo, l'atabalat que anava a les tres que tenia amb l'Ajuntament, i no és que m'arribés a preocupar, jo no m'havia preocupat mai de la política, i llavors, mira, perquè va passar això i jo l'altre, i així vam entaular doncs una conversa dels temes, de les seves preocupacions, segurament jo també li devia explicar les meves. A tall d'això, si m'ho permeteu, explicaré una anècdota que el Jordi em sembla que no hi era en aquell moment. Abans de les eleccions del 8 de maig del 83, va començar llavors Ràdio Sant Cugat. Uh-huh. I a Ràdio Sant Cugat van fer una espècie de carament entre els candidats. I ens van posar tots a Cal Magaroles, no sé si érem 10, perquè allò, la llista era de llotges, i es veu que per torn, la moderadora o el moderador, no recordo, anava dient, aquesta pregunta, ja tenia les preguntes fetes, diu, aquesta pregunta la faràs tu, aquesta comença aquest cap de llista. Bueno, i una de les preguntes que portàveu preparades al periodista és, què serà el primer que vostè farà quan arribi a l'Ajuntament? Naturalment no tenia ni jo ni punyetera idea de política, insisteixo, ara entenc la intenció de la pregunta, però jo llavors em van dir, què faràs el primer que arribis a l'Ajuntament? I vaig dir, el primer que faré serà agrair al senyor Àngel Casas tot l'esforç que ha fet, que com deia abans el Jordi, era gratuït, bueno, era simbòlic, tot l'esforç que ha fet durant aquest temps de que ha portat l'alcaldia, etc etc. I això va passar així. Al sortir d'allà, em vam clavar una bronca, però tu com se t'ocorre?
Si aquest és... Dona el... mèrits al...
Sí, aquest és el PSC, home, i tu dius...
però us asseguro que ho vaig fer de tot cor, primer per...
Ara costaria molt, que algú digués això.
Sí. Home, bueno, però jo ho vaig fer de tot cor.
A mi consta, però això hauria de ser la normalitat.
A mi em consta que la nostra alcaldessa va rebre una bronca semblant un dia que va dir el que pensava en el seu partit.
Sí, senyora, sí.
Sí. I no fa gaires dies,
però fixa't,
d'això.
Però fixa't, jo ho vaig dir de tot cor i amb tota la ignorància. Però és que m'havia arribat a imbuir tant amb els seus problemes que vaig dir, hòstia, aquest tio sí que m'ha preocupat, perquè ell ja es guanyava la vida fent d'enginyer de la
Pirelli.
Bueno,
ell era cap de vendes d'Espanya i Portugal de la Pirelli.
Vol dir que es guanyava la vida.
De fet, ell no va repetir.
Perquè la Pirelli
no... perquè li va resultar incompatible compaginar un càrrec important, que si guanyava bé la vida i tal i qual, a més tenia una família nombrosa, amb l'alcaldia.
Sí.
No havia la necessitat...
Anava de cul.
Diguem-ne que no. A veure, no era tan exigent com ara, perquè teníem 32 o 33.000 habitants, ja en tenim 90.000, però bé,
no.
Suficient com per... Exacte, la dificultat, com per dedicar-t'hi tot el dia, clar.
Jo, que en aquell moment no estava a l'Ajuntament, però he de dir que sí que hi estava, d'alguna manera.
A través del Pros.
Perquè estava sempre sentada a la cadira a darrere del Ramon Pros, no fos cas que es desviés del que havia de dir.
Ho feia igualment, però bueno.
Però vam evitar moltes coses, vam evitar moltes coses. I gràcies a l'independent que era el Ramon Pros, va aconseguir l'Àngel Casas l'alcaldia l'any 79, gràcies al PSUC.
Sí. No. No, bueno, sí, gràcies també, sí. Però, no, però vull dir que no li venia d'un... A veure, que no li venia d'un vot. Ara, si us recordeu, els primers ajuntaments que van dir...
concentració?
No, governs de progrés municipal. Governs sí. De progrés municipal. Llavors hi havia 17 regidors, si no m'equivoco, igual m'estic equivocant.
15.
15, no, 17.
No, potser sí.
17, van passar 21 i 25.
Sí, ara hauria de mirar.
A veure, recordo que l'oposició només va quedar l'UCD, que era Centre de Catalunya, o Centristes de Catalunya, i UCD. Que era el Santi Guillem.
Li deien los cientristes.
Perquè,
i Aliança Popular.
No, no tenia regidors.
No, la primera no.
No, jo me recordo, eren els socialistes que en tenien 7 o 8, ara parlo de memòria, el SUC que en tenia 4, va arribar a tenir 4, el Pacte Democràtic, o ja era... No, Convergència i Unió, i Esquerra Republicana, que era el Païssa,
sí,
una gran persona, un senyor de 70 sí. I pico anys, que
pobre,
sí, feia el que podia, però venia a les reunions i preguntava, i molt, una gran persona, és a dir, que jo vaig tractar 2 anys, i el Ramon. Mm. El que passa és que després, i ara no entraré al cas, al cap d'un any i mig o dos el SUC va sortir per un problema laboral relacionat amb la recollida de brossa, i quan jo vaig entrar al 81, després de la decisió del SUC i tal, perquè el SUC va ser aquell any que va tenir el 5è congrés, es va partir per la meitat, dels 4 regidors que van entrar al 79... Els 4 que van sortir votant de 3 eren diferents. O sigui, s'havien canviat tot. I així ens va anar que les següents eleccions només en vam treure un.
Sí, això ens ha passat a més d'un partit.
Parlem una mica del seu tarannà, un tarannà que s'ha dit que era de consens, d'esquerres, catalanista, una persona, diguem, honesta, que anava de cara senzilla, com explicava el Domènec, que en el paper d'alcalde o bé de ciutadà normal era el mateix, no hi havia grans diferències.
Saps què passa? És que jo crec que a l'Àngel és veritat que era així, però és que jo crec que en aquell moment tots els que vam començar a moure'ns en el món de la política en aquell moment no ho fèiem per tenir honor i glòria a nosaltres.
Sí, ho
fèiem, ni calés. Ho fèiem perquè fèiem un servei al poble, sí, i el fèiem millor o pitjor, com sabíem en aquell moment, però no ens preocupava posar-nos a medalles, al revés, més aviat teníem bronques, perquè l'Àngel va patir moltes bronques per culpa de les escombraries que deies tu abans.
Sí, sí.
Domènec. Seu tarannà, què destacaries?
Home, jo diria, diguéssim, aquesta proximitat que tenia, diguéssim, amb la gent, que era molt fàcil de poder parlar amb ell i de que es plantegessin els problemes, diguéssim, tot i que moltes vegades doncs t'acabava dient, bueno, sí, sí, esclar, diguéssim, això està molt bé, però això no ho podrem resoldre, eh? Vull dir, no et facis il·lusions, que ja veiem cap on hem d'anar, però això serà, diguéssim, doncs un procés més o menys llarg. De fet, algunes de les coses que es van començar encaminant a la seva època després es va acabar resolent l'Oriol Nicolau. Perquè, diguéssim, doncs, amb ell no li va donar temps, amb els 4 anys. Això. Jo penso que una cosa que hem d'entendre, diguéssim, el Jordi deia de que en aquells moments, als anys 80, érem 30.000 habitants. És veritat, però els dèficits que hi havia eren molt més grans que els dèficits actuals. I aleshores es havia de fer front a molts camps. I això, diguéssim, doncs va ser una cosa que va ser molt important perquè no es podien tenir tants fronts oberts. Havies d'anar una mica solucionant els problemes un a un. Si volies solucionar-ho tot, al final no s'acabava fent res.
Sí, jo m'hauria de caracteritzar, Àngel Casas ja seguim parlant i ja tenim coses, caracteritzar l'època i el moment, perquè s'ha d'entendre la seva... l'encaix de la seva personalitat a una determinada manera de fer política d'allò, no? Ara ho he dit una cosa, el Domènec, és veritat, i que repassant papers de, pel tema de l'exposició sobre els 40 anys de Congrés de Cultura Catalana, em vaig donar compte de la quantitat de coses que van posar sobre la taula les associacions de veïns. No? Els dèficits que deien, que els deien, una llista tremenda, no? Certament, això no era Santa Coloma de Gravenet, que allò ja era tremendo, no? Però bueno, hi havia, no, no, clar, però hi havia dèficits, hi havia dèficits.
I un pressupost irrisori.
Sí, sí, però va deixar superàvit per això el Llenjós. Però bueno, però vull dir que havien coses molt elementals a abordar i el més important era posar-se a gestionar una cosa per la qual no tenies experiència, no? I donar-li un canvi qualitatiu. Passaves d'un ajuntament nomenat l'alcalde dit pel governador civil i tal, a un ajuntament elegit democràticament, que la gent havia presentat amb uns programes que eren com eren, perquè, clar, com que no tenies experiència, no, allò, doncs posaves el que podies, jo me'n recordo perfectament del que em va tocar elaborar a mi, però bueno, deixem-ho. Llavors, un ajuntament molt diferent a l'actual, i llavors el tracte era molt diferent. D'entrada ens tractàvem de tu, perquè ens coneixíem, coi. Com vols que tracti jo l'Àngel Casas o el meu pare? Perquè, clar, jo vaig estar en un consistori que vaig coincidir uns anys amb el meu tiet, que estava pel PSC, i el meu pare, que estava per Unió Democràtica. Clar, el meu tiet i el meu pare tractant-lo de vostè lleig. Llavors ens tractàvem de tu. Perquè, després, quan vaig tornar a entrar al cap d'uns anys, l'any 87, hòstia, la gent es tractava de vostè. Ja dic, hòstia, aquí ha canviat alguna cosa, no? Vull dir, això. Segon, no hi havia tant aquell interès de marcar perfil polític. Ara cada ple set mocions. No? Perquè no? I tampoc hi havia aquella, potser perquè l'oposició era més petita i tal, però aquella voluntat de tan marcada de govern-oposició. Jo no la vivia, vull dir, els temes anaven més això de passadís, de parlar-los, no sé què, que no pas dir... Oh, com que jo estic a l'oposició i jo presento això al govern, voto en contra. No? I que ara funciona molt així, no? He de marcar perfil, tu, que et vegin que aquí estic i que la meva presència... No, era tot molt més col·loquial. Llavors, jo crec que el tarannà de l'Àngel Casas, de proximitat, de senzillesa i tal, facilitava també, no? Perquè jo quan vaig entrar al 81 ja estàvem a l'oposició per dir alguna cosa, però bueno, la meva relació amb ell va ser sempre cordial. Jo no recordo cap baralla ni cap discussió així forta, així com amb el noi marí que em vaig tenir alguna, amb l'Àngel Casas no em vaig tenir cap, i això que em tocava fer de portaveu.
Jo volia... Tot el que han dit els companys és no solament és cert, sinó que m'agradaria subscriure-ho. La veritat és que érem tots amics. O sigui, seríem del partit que tu vulguis, seríem del que sigui. Com diu ell, no marcava en política, com ha dit el Jordi. L'únic que miraves era si allò era bo pel poble o no era bo pel poble. I dit això, volia dir dues coses més. Una, jo crec que l'alcalde, l'Àngel Casas, perdó, va ser millor alcalde que cap de l'oposició, perquè no era agressiu. O sigui, era una persona que sembla que el cap de l'oposició és un tio que s'ha de tirar a de güello. I no era agressiu, era una persona que d'allò es preparava els temes, però crec que va ser millor alcalde que cap de l'oposició. I per últim dir que, ultra totes aquestes inconvenients que hi havia, després trobar-te amb el secretari i l'interventor, i l'interventor, que em sembla que era un interventor que compartia amb Cerdanyola i que no sé què, no sé quantos... I que
no recordo això.
A l'Estrella.
No el recordo, no.
Bueno, aquest senyor, més aviat, diguem-ne, era, no és que fos triat a dit pel Lletjós, perquè suposo que estava, que va fer les seves oposicions, però clar, si has de refiar d'algú per veure com estan els números, no sé què, i aquest tu ja veus que no és de la teva corda i que no és un professional d'aquests neutre, doncs també va ser pesat. Després em sembla que l'Oriol Nicolau se'l va ventilar, per dir-ho d'una manera.
No, se'n va anar ell, va venir... un altre per oposició, que era el de la Diputació.
I que li va costar la inhabilitació.
I que li va costar la inhabilitació.
No el Terrats,
a l'Oriol Nicolau, perquè es va negar a donar-li...
Sí, la possessió.
Que després el vam tenir nosaltres i era un tio punyetetes, però no tenia cap altre problema.
Bueno, en tenia bastants de problemes.
De les coses que va fer Àngel Casas en aquest primer mandat de ja l'era de la democràcia, s'ha parlat de la construcció de llars d'infants, d'arranjament dels barris, de recuperació de la casa de cultura per a la ciutat. Què en destacaríeu, vosaltres, de tot el que va fer?
Lo de la llar d'infants va ser una cosa important i molt, molt important per la ciutat, però jo continuo reivindicant que la cosa que va fer més important a nivell d'educació l'Àngel, a part de donar molt suport a les escoles públiques, asfaltar, com abans deia un company, totes les escoles estaven en zones no asfaltades, la qual cosa quan plovia no s'hi podia arribar, asfaltar tots aquests carrers i sobretot posar les bases dels instituts, que, home, una població com Sant Cugat, que o havíeu d'anar al Viaró o havíeu d'anar a Barcelona,
sí, els que treballàvem,
a Barcelona, perquè no hi havia institut, era una cosa...
O a Sabadell.
O a Sabadell, era una cosa una mica forta. I això l'Àngel hi va posar molt la banya, que, com deia abans el Domènec, no tot ho va aconseguir en el seu mandat, perquè en 4 anys i amb el poble com estava no ho podia aconseguir tot, però sí que en el segon mandat, que en allà sí que jo hi vaig ser, i a més vaig portar temes d'educació, es van fer moltíssimes, moltíssimes coses, i gràcies al que ell va iniciar, diguéssim.
Sí, això és curiós, perquè el tema aquest que deies dels carrers, qui va començar, de fet, empedrats, bueno, hi havia un parell de carrers empedrats, sí, que era el carrer Santa Maria i el carrer de baix, el carrer Santiago Rossinyol, però la de més tot era de terra, eh? I això ja es havia fet en els anys de la dictadura de Primo de Rivera, o sigui, que imagina't. Qui va començar, diguéssim, a empedrar carrers amb lloses va ser el Bernils. I qui va començar a fer carrers asfaltats aquí a Sant Cugat va ser Lletxós, eh? Fins a Lletxós no es van començar a asfaltar carrers aquí.
Està clar.
Eh? I aleshores... El Lletxós, com que tampoc no va començar a asfaltar el primer dia, doncs va poder fer una feina bastant limitada i va deixar alguns projectes que després van ser rescatats per l'Àngel i l'Àngel els va acabar, diguéssim, tirant endavant. Eh? És una mica, diguéssim, allò de les escoles, del Joan Maragall, no? De que el Joan Maragall l'inaugura el Macià i de més, i és la primera escola que s'inaugura, diguéssim, de la República, sí, però l'havia construït la dictadura, eh? Vull dir, no fotem, eh? Vull dir, en fi... I amb això va passar, diguéssim, també una mica, eh? que realment hi havia alguns projectes que venien d'abans. Ara el que passa doncs, és que ell en va fer-ne molts més i, efectivament, la ciutat es transforma aquests anys. Eh?
Jo el que no tinc clar, la Casa Cultura va esdevenir definitivament Casa Cultura amb l'Àngel Casas
amb l'Oriol.
Jo vaig al cas...
Recordo... Va ser la segona legislatura.
Va, jo al cas recordo, que em sembla que sí que recordo és... el tema de l'Hospital General i el tema d'aconseguir que un percentatge dels treballadors que la construïssin fos de Sant Cugat o alguna cosa, això ho recordo així vagament. Si ho recordo vagament, després anava a dir una altra cosa puntual, però
vam tenir, també era, venia de la legislatura de l'Àngel, però es va acabar la segona, quan es va convertir... el que abans eren les mútues, que ara és el CAR.
Ah, sí, sí.
Que ara és el CAR. Va haver-hi una lluita brutal perquè les mútues, en allà hi volien posar els Mossos d'Esquadra.
Efectivament, sí.
En allà sí. Vam tenir una lluita...
Quan va pagar el CAR, ai, no, el que era la mútua de rehabilitació.
La mútua de rehabilitació... Quan es va tancar la mútua, que sí, va ser una pressió bastant forta des d'aquí...
Que mai havia funcionat, eh?
No, però bueno, però això hi ha companys teus que ho podrien explicar molt bé com anava. Allí vam tenir una batalla bestial amb la Generalitat del moment perquè hi volien ficar els Mossos d'Esquadra. I nosaltres dèiem que no, que havia de ser una cosa que repercutís també en el poble d'alguna manera, que les pistes, que no ho hem aconseguit mai, diguéssim, però que les pistes es pogués anar a fer atletisme... Així es va acabar fent el CAR, però no pas perquè la Generalitat volgués el CAR en un primer moment.
Jo recordo també que jo vaig entrar al 81-83, però em sembla que va ser aquests anys, el canvi del carrer Blanco 2 per Pins del Vallès.
No, això va ser la segona legislatura.
No, jo diria que vaig estar...
O potser sí que va ser.
No diria que vaig estar al davant, perquè recordo que em vaig barallar...
A lo millor es va començar al davant.
Amb això em vaig barallar amb el meu pare, bueno, em vaig barallar, ens vam discutir, perquè jo donava suport que si és Pins del Vallès, i que des de la Unió i tal, això el Pins del Vallès, com que recordava la Guerra Civil i tal, hi havia una certa tal... Però jo diria que va ser aleshores, perquè jo recordo el debat, jo vaig estar al 88-83. Ara... Eh?
Jo recordo el debat, però em sembla que és dels que estava a la cadira de darrere
del Pros. La cadira darrere del Pros, sí. Bueno, no, jo recordo dues coses fetes a última hora per l'Àngel, i reflecteix molt bé aquesta voluntat de negociar i de voluntarisme, no? Un és el tema de l'AIMAT i l'altre el tema del casino del Floresta.
Sí.
El tema de l'AIMAT va fer figa l'any 81 o tal, va fer figa, dels 60 o 70 treballadors, recordo perquè llavors estava a comissions i vaig participar en aquest sentit, no? I, bueno, va plegar i va tancar. Llavors, ell va aconseguir a última hora, amb els propietaris, la negociació aquella típica, que ara en diem convenis urbanístics, de dir, escolti, jo li deixo fer unes cases adossades aquí, amb el seguit cooperatiu es va fer el mateix, però diferent, i vostè em cedeix la part noble, no? On cedeix l'edifici.
Això ho devia fer el nieto.
Sí. I llavors es va cedir la part noble, que era la recta, diguem-ne, perpendicular al carrer, però que després va tenir una història després molt desgraciada, perquè de bé en Tubi no s'hi va fer res, i després, bueno, la nau aquella es va declarar bé d'interès local i, per tant, bé immoble que no es podia tocar, i després l'Aipola i el Maric es va pactar amb el Grau Garriga i va passar el que va passar i el Grau Garriga no va venir, i bé, deixeu. I l'altre, que també va ser, que és producte d'aquesta, de voler solucionar i municipalitzar, per entendre's, un espai que després va tardar anys i panys en trobar-se-li una utilitat, va ser el casino del Floresta, que va ser una de les últimes coses.
I la Casa Mònaco.
Vale, exacte, la Casa Mònaco. Però la Casa Mònaco enseguida se li va trobar una... Però el que és el Floresta va recordar l'últim moment, es va aconseguir pel municipi i es va tardar com 20 i pico d'anys que s'arreglés i que ara sigui un espai pels florestins, no?
Jo volia dir que en aquesta posada en context que deia el Jordi Casas, hem de pensar que la Generalitat tampoc funcionava. És a dir, quan dic això, estic dient, ara ja et diuen un institut aquí, tres col·legis allà, fa falta aquestes ràtios, però llavors era aquestes directrius, aquestes facilitats i aquests diners no hi eren. I llavors molta part ho havia de posar el propi municipi. I molta i crec que això va fer que potser els ajuntaments tenien més autonomia, però també no podíem disposar de tants diners que d'allò. Per tant, dic que ens havíem pràcticament d'inventar les institucions. Deixa'm que et digui una petitíssima anècdota. L'Àngel Casas era persona estimada, era una persona que es feia estimar, o sigui, la gent la d'allò. Fins al punt de quan va haver el cop d'estat del 23 de febrer del
81?
Del Tejero, del Tejero, el Joan Echevarria Puig, gent sospitós de ser socialista...
No, més aviat no.
El va trucar, segons em va dir el Joan Echevarria, el va trucar i li va dir, si vols un cotxe per passar la frontera, ara mateix te'l poso a la teva disposició. I ell va renunciar, però fixa-t'hi que la preocupació d'una persona a les antípodes de les seves idees, però que el respectaven molt i se l'estimaven. I vol dir, si ara s'hi passa, perquè ningú sabia com acabaria a les 7 de la tarda o a l'hora que sigui, ningú sabia com acabaria allò. I li va dir, si vols un cotxe per la frontera, ell era llavors president de Motor Ibèrica i tenia facilitats d'allò, i li va dir, et poso un cotxe a la frontera.
Aquella nit...
Si tenia guàrdies jurats a casa seva, imagina't.
Sí, encara ho té.
Ah, sí. Encara, encara viu aquest senyor?
Sí. És el president de la Mútua General de Seguros. Ah, sí.
Aquella nit, he de dir que jo em vaig trobar el Jordi Casas, que anava a amagar papers al galliner de casa seu pare.
Al galliner de casa dels pares, que mai es van enterar. No hi havia gallines, ja.
Doncs el Joan...
I no hi havia ningú pel carrer, eh? No, érem el Jordi, no el Jordi Permanyer i jo.
El Joan i Maric encara s'estimava després dels camins de dir, ostres, i no vaig a l'arxiu a agafar l'arxiu que teníem en el local, perquè no se'ls va ni ocórrer.
No, és el que vaig fer, vull dir, a veure, en aquells moments...
Però tu tenies experiència.
Ara saltem de temes, perquè en aquells moments el més perillós és que sortissin grups ultradreta, que per exemple Rubí van sortir,
sí,
amb l'exalcalde amb la pistola,
i a Santa Coloma,
que sortissin grups d'ultradreta i tal i qual. I llavors el primer que es va ocórrer fer tren, anar a buscar el fitxer i totes les dades personals.
Bueno, éreu perquè... 4,
Hòstia, el suc al 81 la tira. No, però vull dir que havíem que érem coneguts i no ens podíem amagar. Però hi ha altra gent, i llavors me'n recordo, hòstia, no ho fotem. A veure, el galliner que els meus pares van fotre de nit allà, que estaven clapant, ja van fotre allà en el galliner.
Amb el Julián,
perquè, com diu ell, fins molt entrada la nit, que va sortir el rei disfressat de militar, no vam tenir clar que allò, de quin costat es decantaria allò.
No se sabia.
No.
Jo el que volia treure és això que diu ara, que acaba de dir d'allò, que és aquesta... A veure, aquesta familiaritat que hi havia entre els càrrecs polítics i l'alcalde, que ara no existeix amb la població. És a dir, perquè Tu venies ja d'una trajectòria... O sigui, la teva arribada a l'Ajuntament, a l'alcaldia, era el resultat d'una trajectòria personal de compromís cívic, de compromís i tal. Per tant, ja tenies la carrera feta, per entendre, no? Allò. I per tant, la gent et coneixia i tal. I per això el tracte col·loquial i de tu a l'Ajuntament. Ara, no diré noms ni no, però, bueno, els alcaldes... la cosa està més professionalitzada.
Sí.
No es passegen tant pel carrer, a no ser que sigui una inauguració, per entendre'ns. Alguns acaben d'arribar al municipi i de... és més professional. És més professional. I també Sant Cugat és molt
també,
més...
També hi ha més habitants. Que també hi ha més habitants, amb la qual cosa sí, també es fa més complicat.
Sí, però vam aquí... A l'època vam tindre aquí un alcalde que anava de casa seva a l'alcaldia amb el cotxe. Vull dir, ja m'entens. No passejava per Sant Cugat. I sí, aleshores...
Que si passejava, arribava tard.
És igual. Bueno, no, però dir... No,
perquè la gent no el parava.
No, és una diferència... De... Bueno, anava amb el temps i anava amb el moment, però no hi havia aquesta distància que després s'ha generat, real o psicològica, entre polítics, o diguem, alcalde i la ciutadania de carrer, no?
Evidentment, ambició de diners no n'hi havia.
No, això per descomptat.
T'he de dir que aquest alcalde, que es deia Joan Aymerich, que jo en algun ple el havia denunciat...
No, no he fet com a crítica, constat
no,
un fet.
No, en algun ple el havia denunciat públicament perquè el cotxe que tenia aparcat davant de casa seva en zona blava no li posava mai el tiquet de la multa. Això ho vaig dir en un ple, o sigui, que ho puc dir. Em trucava d'en tant en tant per preguntar-me coses sobre les escoles. Vull dir que, a veure, públicament no ho feia, però de tant en tant sí que em trucava per demanar...
Reconduïm la tertúlia per continuar parlant de l'Àngel, que a banda de la seva faceta com a alcalde, doncs com a persona implicada amb la societat santcugatenca, doncs també tenia vincles directes amb entitats com l'Ateneu. Va impulsar i va ser un dels fundadors de la Penya Pericos.
Ah, sí.
Penya Pericos de Sant Cugat.
Que ells tenien tots asseguts a la meva dreta, a l'església.
Que, de fet, ell formava part de la tertúlia esportiva que fem en aquest mateix programa els divendres, fins fa un parell d'anys, que venia a parlar de l'Espanyol i del Barça.
Que és una persona que a mi quan em va dir que... M'ho va dir ell, on vaig assentar, que era el president i l'impulsor de la Penya Pericos, diu, però tu t'agrada el futbol? Jo no l'havia sentit mai a l'Àngel parlar de futbol.
Però que era Pericos sí que ho sabia.
Sí, no, i molt perquè si va fundar la penya i va ser el primer president, però jo no l'havia sentit mai parlar de futbol, i a més, per seu tarannà, no te l'imaginaves que era un futbolero. I sí, era la Penya Pericos.
Perquè era una persona tranquil·la...
I... No sé. Hi ha persones que se li veu, no? Això del futbol i perquè en parla i tal, però ell no. Jo no l'havia sentit mai parlar de futbol a l'Àngel.
Bueno, és que em sembla que no tenia gaire temps de parlar de gaires coses que no fos la seva feina.
No, a més tenia 5 fills.
Els problemes interns que hi havia també dintre de tots els partits polítics en aquell moment, que n'hi havia ni de serios.
No com ara, que no n'hi ha.
No. Ara estan tranquils i no es barallen per res. Això ha passat sempre, i continuarà passant perquè no som una associació d'escala, diguéssim.
D'ànimes del purgatori.
Vale? Però sí que és veritat que l'Àngel, jo repeteixo que el vaig conèixer més amb la seva faceta d'associació de pares, d'associació de veïns, sempre havia estat participant en coses de la població, sempre.
I era un catòlic de pedra picada. Perquè jo crec que col·laborava molt amb la parròquia i col·laborava a tots els actes que hi havia alguna...
Però no era un home de missa, era cristià, evidentment creient, però no era un home de missa, no?
Sí.
Anava
a
missa?
Jo ho crec.
Bueno, potser sí, no
sí,
sé.
Sí. Bueno, jo
te l'havies trobat. Molt...
Sí, jo és que a l'hora de missa els diumenges sempre me'l trobava a comprar el diari. Jo a l'hora que s'ha d'estar a missa sempre me'l trobava a comprar el diari els diumenges. Bueno, hi deu anar més d'hora, no sé.
En aquí Sant Cugat, diguéssim, hi ha moltes misses, eh?
Ja. També.
Sí.
En missa y repicando.
I últimament també se li havia conegut aquesta vessant, aquesta preocupació per la sostenibilitat.
Sí.
Preocupat pel canvi climàtic, havia impulsat un projecte també.
Deia ell, jo no ho sé, jo no l'he vist mai, sé que venia, quan veníem aquí a les tertúlies de la ràdio, deia que havia fet un estudi de sostenibilitat.
Sí, jo sí que l'he vist i l'he tingut a les mans i me l'he estudiat i l'he fet estudiar per gent... entesa, i és un projecte que em penso que fins i tot s'està tirant endavant en algun lloc, no? Vull dir, aquí mateix em sembla que s'està tirant. L'Oriol civil, em sembla que l'està tirant endavant.
Jo, a veure, a mi me n'havia parlat, també m'he dit, oh, te l'enviaré, perquè, sí, pobre, suposo que últimament la memòria t'apolinava, tal i qual. Dic, ja te la vaig enviar, dic, no, jo no me la sabia, te l'enviaré. A veure, jo sé que l'havia presentat a l'Ajuntament, sé que ara potser som massa maliciós, van fer veure que li feien cas, no? A algun moment determinat li van dir que tiri endavant, que això va per exemple, va fer que en unes eleccions donés suport a la Mercè Conesa, per exemple, perquè li havia fet cas i li havia dit que tiri endavant el projecte, que no tinc ni idea a nivell municipal com està, no tinc ni idea, però sé que en un moment determinat se'l van escoltar, li van dir que sí, tal i qual, i l'home estava il·lusionat. Sí. I jo, a veure, jo de matemàtiques, de física, de química, d'això, ni idea, i ell tenia tots els números al cap, eh? Perquè un dia me'l va explicar allà a Rius i Tauleta, allà al mig, sí, perquè no sé què tants quilos, no sé què tants milions, i si hi ha tants llocs de treball i tal. Sí, bueno, jo no sé si era viable o fàcilment viable, i sobretot si a nivell municipal es podia portar a terme o requeria, no, requeria un suport institucional i una inversió molt més important, però els números ell els tenia molt clar.
Sí, és que, bueno, tenia, diguéssim, algunes coses que eren curioses, com ara, per exemple, que volia instal·lar un gran molí de vent en el turó de Can Mates, no? I que allò generés, diguéssim, electricitat per la ciutat i que fóssim, diguem, una mica autosuficients i això. A veure, amb un sol molí de vent, difícilment una ciutat com Sant Cugat, diguéssim, pot funcionar, no? Però que això podia ser una aportació més o menys simbòlica, doncs sí.
A part de que per instal·lar molins de vent primer has d'estudiar uns estudis geològics, sí, d'aquests, de saber on bufa el vent i com, i si, i em temo que si aquí Sant Cugat fos un lloc que bufés molt de vent, hi ha alguna empresa que ho hauria agafat per posar molins.
Sí.
Ara ell, amb això,
no hauria agafat perquè, diguéssim, és evident que tota la carena del Tibidabo hi bufa el vent de la Marinada,
ja,
i hi ha una cosa que se'n diu preservació del paisatge, que hi impedeix, diguéssim, totalment.
Exacte.
En quant al turó de Can Mates, recorda que abans de dir-se turó de Can Mates es deia el turó de Brufar,
no,
perquè brufa el vent.
Ah, sí?
I bé, per tant, diguéssim, no estava desencaminat el que ell proposava, yeah, sinó que hi havia uns fonaments per proposar, diguéssim, que fossin allà i no en una altra banda. Sí, sí.
Ho sabia, això, sí.
Sí.
Bé.
Doncs ho hem comentat, ell va ser el primer alcalde de l'etapa democràtica, l'Ajuntament de Sant Cugat, el seu mandat va anar del 1979 al 1983, i ja heu comentat que no va continuar, doncs, per una qüestió professional, per la seva feina. Però teniu constància que a lo millor li hagués agradat continuar un mandat més, o que el partit li hagués agradat que seguís?
No tinc idea.
Jo sí que tinc idea, perquè en aquell moment ja militava en el Partit Socialista. El partit li va demanar que continués, però ell va posar per davant la seva feina i la seva família, que no podia deixar la feina, i a la feina li van insistir molt en que o deixava la feina o no continuava la política. Per tant, ell en tenia moltes ganes de continuar. I el fet de que en tenia moltes ganes de continuar és que el dia que es va jubilar ens va demanar tornar a ser cap de llista, i ho va tornar a ser una altra vegada. Perquè per ell no podia permetre's el luxe de deixar la seva feina. Aquest va ser el motiu pel que deixés. I aquest, jo sempre he pensat que si l'Àngel Casas hagués continuat, no una ni dues, hagués estat dues i tres legislatures, possiblement pel seu tarannà, per la seva manera de fer, i perquè en aquell moment Sant Cugat, al revés que ara, era un poble progressista i d'esquerres.
Sí. O sigui, Marino Pasqual va espatllar.
Això va espatllant moltes coses, diguéssim.
Jo vaig anar avant, però no em van voler. No, jo el que volia dir-te, Carme, és que em sembla que els estímuls econòmics no era equivalent l'oferta d'estar a l'Ajuntament o seguir treballant d'enginyer a la Pirelli.
És que tots vam continuar, o sigui, treballant en les nostres feines.
Evidentment. I jo la primera cosa que vaig fer va ser demanar permís al president de la FECSA, aviam si em deixava presentar, perquè si la cosa és aquesta opció o l'altra, evidentment, el que deies tu, la família viu del sou. i aleshores no era equiparable. És a dir, al final, si l'empresa... Jo vaig tenir d'allò que el president em va dir no, presenta't a la política i fes el que pugui, no sé què, vale. Que això és teòric perquè després et diuen com és que no vens aquí? Com és que no has arribat a la...
Passen comptes.
I et passen comptes a les dues bandes, que també és penós, això. Però bueno, però jo perquè vaig tenir aquesta sort, però si a mi l'empresa em diguessin això o l'altre... Perdoni, primum vivere de inda filosofar.
A mi em va passar el mateix. A mi quan l'any 81 em va tocar substituir un altre i entrar, que a mi jo estava al comitè d'empresa, que ja tenia unes hores sindicals i tal, i vaig dir a l'empresa, però que legalment no m'ho podia impossibilitar. Em vaig dir, bueno, escolta, ara estic a l'Ajuntament, i hosti, quan treballaràs, no? Jo no tenia un càrrec com tenia de responsabilitat a l'Àngel o al Pasqual, però bueno, el pacte va ser, que era l'únic que cobrava, va ser, bueno, doncs les hores que diguis te les descomptarem, jo fitxava i em descomptava les hores, i del que cobrava l'Ajuntament em quedava el que m'havien descomptat la feina i el resto ingressava en tot el partit. Que, per cert, en aquell moment érem el Josep Maria Àngel i jo.
Sí.
No, això va ser el segon mandat. El primer no me'n recordo, però el segon mandat que vaig entrar al 80... Encara es cobrava una misèria, el 87. Perquè el marit tenia funció i va dir Coquell, vivia de la seva feina i tal, igual, aquí cadascú viu la seva feina, aquesta és la seva mentalitat. I me'n recordo que tot plegat, entre la remuneració dels regidors i del grup, que es deia, eren 60.000 pessetes al mes, de dos regidors i del grup, que a nosaltres descomptava, almenys jo, ell s'ho podia combinar, jo descomptava la part que em descomptava el preu, el rest anava tot el partit.
Anem acabant?
Sí, és que en aquella època, diguéssim, el que deia, diguéssim, la Maria i demés, hi va haver-hi doncs, un cas que va ser molt evident, que va ser, com va ser, Inconit? Sembla que es deia?
Jordi Cuní.
El regidor que va ser de Cultura en aquell moment, que va durar mesos per culpa de que l'empresa se li va plantar. I va dir, miri, escolti'm, o vostè es dedica a la política o vostè es dedica a l'empresa. Però les dues coses no. I va haver de plegar. Perquè, esclar, evidentment, el que havia de viure, diguéssim, era de l'empresa, no de la política. No?
Molt ràpid.
No, jo només volia remarcar que l'Àngel Casas va venir a presidir l'acte del centenari de la Lira. La Lira fa 35 anys per fer el centenari i l'Àngel Casas el va venir a presidir, cosa que la Lira ho honora, estem contents que hagi sigut així.
Va exigir el roller aquell que es posa a l'Ajuntament, que té la medalla d'or de Sant Cugat?
Sí,
jo també ho vaig dir.
Sí. Ja l'havien concedit, doncs.
Sí.
No tenia constància.
Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a tots per ajudar-nos a recordar la figura d'Àngel Casas.
Un plaer.
Gràcies i bon dia.
Adéu.